Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'home d'aigua. Algú havia deixat l'aixeta oberta. L'amo de la casa no va tornar mai més. Ves a saber on s'ha ficat. Potser se n'havia anat a les illes Fiji. O potser havia marxat per fer fortuna allà on hi ha les mines d'or blau, a l'Àfrica, diuen. Al final, el que va passar és que l'aigua, a força d'acumular-se, saltar i relliscar amunt i avall, va fer néixer un home. Un home alt, blau, transparent i cristal·lí. Un home d'aigua. Ho torno a dir, per a qui no ho hagi entès. Un home d'aigua que, amb l'última gota, la que li va formar el ble cargolat de cabells al mig del front, es va posar dret tot d'un plegat i va sortir de la pica tot dient...
Què carai passa aquí?
Va baixar les escales i va sortir al carrer per tornar al mar, al llac, o si més no, a un canal. Un que el va veure el va confondre amb un bassal, uns altres amb una font, un reflex d'aigua o una al·lucinació.
Perdoni, on va vostè?
Faig un vol.
Va contestar.
Però no pot pas anar mullant-ho tot. Va en contra de la llei.
Qui ho diu? Jo estic fet així.
Aviseu la policia!
Cridava la gent.
I un paio que està fet d'aigua, que va esquitxant per tot arreu.
La portera de l'edifici el perseguia perquè havia inundat el passadís. Un senyor brandava un paraigües dient que hi havia estornudat a sobre per ofegar-lo.
Sí, sí, una onada de 6 metres d'alçada, com les que es veuen als United States of America.
Tapis, li deien.
Posi roba, miri de congelar-se. Potser així es torna una persona normal.
Mentrestant, ell continuava voltant silenciós, de nit, arrambat a les parets, regant les flors de tant en tant. Ajudava a netejar els vidres bruts als conductors que li responien amb un gest de salutació. Es deixava llepar pels gossos, reomplia les ampolles buides de noctàmbuls i assedegats. No tenia mai gana, no tenia mai set, no tenia cap necessitat de dormir. Fins i tot, ni tan sols, sabia que era dormir. No havia de fer pipí, ni tampoc rentar-se els peus. Els qui se'l trobaven l'assenyalaven amb el dit.
Mira'l, mira'l! Truqueu a la policia!
És l'home d'aigua! Agafeu una galleda o que vingui un lampista!
Quan això passava, buscava un baciol, un rierol, una claveguera, s'hi capbussava i desapareixia, barrejat amb l'aigua. Quan tot s'havia calmat, es refeia i sortia de l'aigua, enmig d'un degoteig de trossos de plàstic i deixalles, pedretes i xiclets mastegats. No és gens fàcil la vida d'un home així, tan diferent que fins i tot es podria confondre amb un poca-solta. Semblava una ampolla de plàstic amb cames, semblava un tros de mar dins una bossa. Li van anar al darrere durant setmanes, amb bidons i aspiradors. El veien d'un tros lluny i engegaven les sirenes. Ell desapareixia de vegades en un pou, d'altres en una ampolla de gasosa. Amb el temps, de mica en mica, la gent li van agafant confiança. Havien entès que en realitat no era pas dolent. Els escombriaires a la nit li demanaven un glob per fer-se passar la set, perquè aquella aigua, deien, era bona de debò. Els nens l'anaven a trobar tot parant les mans.
Senyor, que em dóna aigua, si us plau.
Fins que un dia el cel es va enfosquir, va començar a bufar el vent i tot d'una es va desfermar una gran tempesta. Grosses gotes d'aigua van caure sobre la ciutat i la van inundar completament. Tot d'un plegat va sentir una veu que li parlava, una veu estranya.
Vine,
deia.
Torna aquí. Vine amb nosaltres. Què hi fas en aquest món de cotxes i cases? Tu estàs fet d'aigua. Has de ser als rius, al mar, a la pluja.
I així tota l'estona, dins un núvol de paraules vaporoses que bufaven al seu voltant i que el seguien per tot arreu sense deixar-lo en pau. Va caminar, va córrer embolcallat per les veus de la pluja que el volien fer tornar enrere. I vet aquí que, en un poblet molt petit, va veure una font abandonada des de feia anys, amb una preciosa base de pedra i l'estàtua d'un nen que feia pipí a la pica. Però no hi rajava aigua. L'home d'aigua hi va saltar dins. Es va convertir en l'aigua d'aquella font i anava amunt i avall, endavant i endarrere, del nen a la bassa plena de peixos de colors. Si passeu per aquest lloc, que em sembla que es diu Corticella, mireu al doll de la font que hi ha just al mig del poble. Si l'observeu atentament, segur que hi veieu, de tant en tant, el llampegueig d'una expressió burleta. Hi ha fins i tot que diu que a la nit, quan tothom dorm, l'home d'aigua torna a sortir per anar a fer un tomb i estirar les cames. Hi ha qui jura que ho fa cada nit. Però jo no l'he vist mai. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. L'home d'aigua. Divo Rosati, de la editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. Música i contes a Ràdio Sant Cugat. En Pepo i l'Estel. Quan en Pepo, l'eruga, va veure l'Estel a la papallona per primera vegada, se'n va enamorar per sempre. Però entre l'Estela i ell hi havia quelcom que feia impossible aquest amor. L'Estela tenia unes boniques ales de color i quan volava semblava que l'art de Sant Martí la perseguia. Els amics d'en Pepo comentaven el cas.
Diferències més grans s'han vist al bosc,
deia la Maria, la Marieta.
No ho sé. Una cosa és arrufagar-se per terra i una altra volar,
comentava en Martí. Mentrestant, el pobre Pepo contemplava com l'amor de la seva vida volava de flor en flor. Mentre en Pepo menjava una margarida, els seus amics seguien discutint el problema.
Insisteixo, qui vola, vola, i qui no té ales, s'arrossega o camina,
deia en Martí. Però la Maria opinava que,
amb una mica d'imaginació i unes ales de mentida, en Pepo solucionaria el seu problema, eh?
Tots van acceptar la proposta i es van posar mans a l'obra. Amb dues gotes de resina i una mica de fil de cuc de seda, li van enganxar dues fulles d'om a l'esquena. Amb molta cura, en Pepo va pujar a una pedra i es va quedar esperant l'Estela. Tan bon punt la va veure, es va llançar al buit amb la intenció de volar, però...
Catacrash!
Va caure a terra com les fulles a la tardor. Aleshores tots van decidir que el fracàs es devia a la manca de color a les fulles.
No aconseguiràs volar si no tens ales de colors com les de l'Estela,
deia la Lali. Amb la major rapidesa que els permetien els seus anells i les seves curtes potes, van recollir tots els pigments i les resines que hi havia al bosc i es van posar a preparar colors.
Això no funcionarà,
murmurava en Martí. Els altres no li van fer cas i van continuar pintant les ales a l'il·lusionat Pepo. Al cap d'una estona, les dues ales estaven pintades i mig bosc ple d'escatxigades.
És una preciositat,
va exclamar la Lali.
És una obra d'art,
va opinar la Maria.
Mentre voli,
va pensar en Pepo esperançat.
Les he vist de millors,
va començar a dir en Martí, però ningú no li va fer cas. Aleshores, per no espatllar les ales, van decidir hisar-lo. Es van posar un damunt de l'altre formant una gran columna.
Treu una de les teves moltes potes de la meva cara, que no em deixes veure,
li deia la Maria a la Lali.
Dubto que funcioni,
murmurava el Martí, movent el cap d'un costat a l'altre i fent tremolar la columna. En Pepo, amb el pensament posat en l'Estela, no s'assabentava del que passava a baix. En aquell moment va passar la papallona volant de flor en flor. Eren tants els colors d'en Pepo i brillaven de tal manera que no va poder deixar de fixar-s'hi. Però, de sobte, un núvol entremaliat va deixar anar tota l'aigua que duia dins. L'Estela va fugir en cerca de refugi. I en Pepo es va quedar regalimant una multitud de colors. Encara que havien esgotat totes les possibilitats que l'Estela es fixés en ell, en Pepo estava més enamorat que mai. La primavera estava en tota la seva esplendor i els seus amics se'n van anar a buscar parella. Però abans de partir, li van donar alguns consells.
Hauries de buscar una eruga en lloc de pensar en papallones,
li deia la Maria mentre en Martí murmurava.
Tampoc no funcionaria.
En Pepo es va quedar sol i trist. El temps va anar passant fins que, un dia, tot va començar a girar al seu voltant. El sol, la lluna, les flors, les pedres, tot feia voltes. Se sentia marejat i confús. Alguna cosa estranya li estava passant. Un fil interminable l'embolicava de dalt a baix i, a poc, el seu cos va quedar cobert per un teixit suau i tebi de cap a peus. Aleshores, va tancar els ulls i es va quedar adormit enmig de la foscor. Quan es va despertar, el sol brillava i els ocells cantaven al seu voltant.
M'agradaria saber quant de temps he dormit.
Se sentia com nou, molt àgil i lleuger, i amb ganes de recórrer el món. Va caminar per l'herba i es va trobar davant d'un toll d'aigua de pluja, clar com un mirall. I quan va veure la seva imatge reflectida, es va quedar bocabadat. No ho podia creure. Les seves potes s'havien tornat fines i llargues. I també les seves antenes. Però el més sorprenent era que a la seva esquena hi havien crescut dues ales boniques i grans, plenes de colors, com les que tant havia desitjat. En aquell moment va passar l'Estela com cada dia. I com cada dia, en Pepo va deixar escapar un sospir d'amor. Ai! Aleshores, es va elevar el sospir i, rere d'ell, en Pepo. A poc, i tímid al començament, més ràpid i segur després, va pujar en cerca del seu primer i únic amor. L'Estela, la papallona. Encara avui en dia, quan es veuen dos arcs de Sant Martí al cel, al bosc, hi ha qui comenta que són en Pepo i l'Estela que volen junts, agafats de la mà. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. En Pepo i l'Estela, d'Horacio Elena. Un conte d'Imaginarium, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
L'hora del conte, al 91.5 FM. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Si n'eren tres tambors, venien de la guerra i el més petit de tots porta un ram de roseres. Ram, ram, ram. La filla del bon rei sortia a la finestra.
Tambor, jugar, tambor, doneu-me una roseta.
Ram, 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 ram.
Doneu-me una roseta. M'haureu de demanar al pare i a la mare si així us volen donar. Per mi res no es pot perdre.
Ram, 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 ram.
Bon rei, doneu-me vostra filla.
Ja em diràs, tambor, qui és que tu t'envia.
Ram, ram, patatam,
qui és que tu t'envia.
No sóc de Perpinyà, ni Ni tinc una masia, la filla em pots donar, però ja no la voldria.
Ram, ram, pataplam.
Però ja no la voldria.
Si n'eren tres tambors, venien de la guerra, i el més petit de tots portà un gran de rosetes. Ram, ram, pataplam. Portà un gran de rosetes.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Els pirates ja no són el que eren. Abans, els pirates, amb el pegat a l'ull, no hi guipaven gaire i es clavaven moltes trompades amb els cocos que hi havia a les illes. Ara, els pirates fan servir unes ulleres molt boniques, de colors, i no es perden ni un detall. Abans, els pirates, amb la seva pota de pal, sempre arribaven els últims. Es perdien els jocs i les xerradetes perquè no hi havia manera de ser puntuals. Ara, amb l'skate o la bici, corren més que el vent i arriben sempre els primers. Abans, si els pirates havien d'anar d'excursió en un dia de pluja, era molt mal rotllo, perquè acabaven tots remullats i vinga a tremolar de fred. Ara els pirates van cantant i jugant tan tranquils a dintre del bus i fins i tot alguns dies els posen una pel·lícula divertida. Abans, si eres pirata i volies quedar amb els teus amics, ho passaves molt malament. Els missatges dins les ampolles es perdien i ningú no sabia en quina hora ni on havíeu quedat per trobar-vos. Ara els pirates s'envien missatges, veuen algun vídeo i escolten la seva música preferida amb els seus telèfons intel·ligents mentre queden amb els amics. Abans els pirates tenien complicacions amb les botes. Eren difícils de treure, fer esport era una tortura. Ara els pirates fan servir bambes guais, guanyen partits i salten més amunt que els cangurs si volen. Però hi ha algunes coses que mai no canvien. Els millors amics. Endevines qui és el millor amic dels pirates? Sí, el lloro. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els pirates ja no són el que eren. De Maria Cassany i Patricia Geis, de l'editorial Mosquito. Amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega i la Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Sóc una nena super. Una nena super baixa i porto roba per flipar. Tinc tanta classe que la classe
dels contes, a Ràdio Sant Cugat. Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ratolí i el lleó. Un dia, dos ratolins estaven jugant alegrement en un descampat. En aquell mateix descampat, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó intentant fer la migdiada. Però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir. En un dels seus jocs, els ratolins van passar per sobre del lleó. El lleó, enfadat per no poder dormir, es va enutjar encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins.
aixecant-se de cop, va aconseguir acorralar-ne un mentre l'altre fugia espaordit. El lleó va agafar el ratolí que havia acorralat i, per sorpresa seva, el ratolí li va parlar.
Lleó, si em perdones la vida, et serviré sempre que necessitis la meva ajuda.
El lleó primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure.
Tu, un petit i minúscul ratolí oferint-me ajuda a mi, el rei de la selva? Au, vés, vés.
I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar anar. Al cap d'un temps, el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador. Va quedar penjat en un arbre, en una xarxa, i per molt que ho intentava, no podia escapar. I cada vegada rugia més i més fort de tanta ràbia que acumulava, que tota la selva tremolava. El ratolí va sentir els rugits i ràpidament va acudir on era el lleó per complir la seva promesa. Però el rei de la selva seguia desconfiant del petit ratolí. El ratolí, sense dilació, es va enfilar fins on era el lleó i va començar a rosegar la xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. El lleó va donar les gràcies al ratolí, que a més estava molt satisfet per haver-li estat útil. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte s'ha acabat. El ratolí i el lleó. Conte clàssic. Amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Yeah. ben aviat la son t'haurà posseït. Creu en
L'hora del conte, al 91.5 FM.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Nit de Reis. S'apropava Nadal quan el rei mag Baltasar va rebre la carta d'un nen que li demanava un tren elèctric. El rei mag va mirar l'adreça del menut.
Ostres, una carta d'Europa!
I va afegir...
Com s'hi deu arribar?
Però immediatament va veure un gran estel al cel i va comprendre que l'havia de seguir. De manera que va agafar la joguina, va pujar al camell i xano-xano se'n va anar cap a aquell continent. Durant força dies de camí, el rei va reconèixer tots els colors del cel. Totes les cremors del sol, tots els tactes de les pluges, tots els bufecs del vent. Després, el paisatge canvià i va saber que estava arribant al seu destí. Tanmateix, quan hi va ser, uns guàrdies el van aturar amb cara de pocs amics.
Què hi vens a fer a Europa?
Li van dir. Els guàrdies el van mirar severament.
Així que vens per feina, eh? Tens permís? Permís? Només vull donar un regal a un nen!
Va exclamar el rei.
Per cert, el camell està vacunat.
El rei mag es va arronsar d'espatlles. Va haver de fer mitja volta i va acampar amb el seu camell, allà mateix, a les portes d'Europa. Van anar passant els dies i cada matí el rei es presentava als guàrdies per preguntar si ja podia entrar. Però el permís mai no arribava. Desesperat, Baltasar va tornar a mirar el cel i de sobte va veure que l'estel tornava a moure's. El rei mag va muntar ràpidament en el camell i el va seguir. L'estel el va conduir per un estret i perillós pas de muntanya fins a l'altra banda de la frontera. Tot seguit, va continuar avançant fins que va arribar a la ciutat del nen. El primer que va fer el rei, quan va trepitjar aquells carrers, va ser buscar un lloc per dormir. Però ningú no li va oferir una habitació perquè no portava diners. Només duia mirra i no la sabien apreciar. I a sobre, mentre estava preguntant en un hostal, la grua se li va emportar el camell perquè l'havia deixat mal aparcat. Baltasar es va estirar els cabells i no li quedà altre remei que buscar feina per reunir els diners de la multa. Però a tot arreu que preguntava, li deien...
No en tenim de feina per a tu!
Després de recórrer tota la ciutat, en va aconseguir finalment una. Vendre catifes i figuretes pel carrer. Aquella era una feina dura i va trigar dies a juntar els diners. Quan els va tenir, va anar a buscar el camell al dipòsit de cotxes i de l'emoció es va abraçar al seu amic. Estaven tan contents que van decidir celebrar-ho, però a cap discoteca no els van deixar entrar.
Ei, tu, aquest camell no va ben vestit.
Li van dir com a excusa. Era tard, de manera que el rei i l'animalàs van buscar un portal on aixoplugar-se. El rei va estendre una manta i es va posar a dormir. Els dos
van somiar les terres llunyanes d'on venien. Mentre descansaven, uns individus que feien mala pinta s'hi van apropar. Aquells tipus van veure Baltasar, es van riure d'ell i van començar a sacsejar. Sembla que no els agradaven les persones de pell fosca. Per sort, en aquell moment es va despertar el camell i amb quatre guitzes ben donades va aconseguir espantar-los. Finalment, va arribar la nit de Reis i Baltasar es va acostar, muntat en el seu camell, a la casa del nen. Va tardar una mica perquè hi havia molt de trànsit. Quan hi va ser, va descavalcar i va entrar a l'habitació del menut per una finestra. Va deixar el present sobre una cadira, li passà la mà pels cabells amb tendresa i se'n va anar satisfet. Després, l'Estel es va tornar a moure sobre el cel de la ciutat i el va guiar un altre cop fins a la frontera. Aleshores, va tornar a creuar l'estret i perillós camí de muntanya i va deixar Europa. El rei mag avançà durant dies fins que va reconèixer tots els colors del cel, totes les cremors del sol, tots els tactes de les pluges, tots els bufecs del vent. Aleshores, va donar les gràcies a l'Estel i es va sentir feliç. Feliç perquè, malgrat totes les peripècies, havia aconseguit portar el regal al nen que li havia escrit des d'aquell llunyà i estrany continent. Per a molts de vosaltres, el vostre rei preferit és el Baltasar, oi que sí? Però què pensaríeu d'un país que tanca les seves fronteres al bonàs del rei Baltasar, tan sols pel color de la seva pell? I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Nit de Reis, de la editorial EDB, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.